COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enmig de tantes notícies de la corrupció, de la UCO a la seu central del PSOE, a la reunió de la Moncloa, que ara en parlarem entre Sánchez i Illa, no em negaran que el que està canviant hores d'ara, els horaris, per a milers i milers de famílies a Catalunya, és que avui és un dia clau en el calendari. Perquè avui ha acabat, o està a punt d'acabar, el curs escolar. I els seus horaris sí que influeixen en la vida diària per a famílies amb escolars. Marxen de les aules 1,6 milions d'estudiants de totes les etapes i 82.000 docents. Per a aquests no comencen les vacances, al contrari, hi ha setmanes de feina, de formació i de preparació. Fins al 8 de setembre, en infantil, primària i ESO, i el 12 de setembre, l'inici de batxillerat i formació professional. Les aules no es tornaran a omplir amb una novetat capital. El curs que ve sense mòbils, ni rellotges intel·ligents i limitació de tecnologia. Després de molts anys d'impuls de la mateixa, ara arriba una marxa enrere. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i aquestes últimes hores han estat de preocupació a molts centres educatius de Catalunya a causa d'un retard a les avaluacions a escoles i instituts aquest final de curs. Un col·lapse per l'allau de sol·licituds, se n'ha de penjar fins a 16 milions de notes a l'aplicació Esfera, ha complicat i endarrerit les avaluacions. Per cert, quin mals als ulls, sí, és cert, eh? Les quatre faltes d'ortografia en el val escolar del govern de la Generalitat per bescanviar 60 euros en material escolar. Quatre errades que, per cert, penalitzen a la selectivitat. Un accent a la paraula trobaràs, un apòstrof i dues errades de picatge. Saben el més fort? Que Educació diu que els vals havien passat les revisions ortogràfiques i d'estil. Un es pregunta, doncs encara sort que havien passat les revisions ortogràfiques, perquè si no surt un error o una errada per paraula. Però mirem aquí al migdia de COPE Catalunya el futur. Què és el que ha de canviar o de millorar a la educació a Catalunya a banda d'aquesta prohibició de mòbils? A migdia a COPE, Xavier Massó considera que el canvi ha de ser estructural i de model, que s'ha de recuperar la cultura de l'esforç.
És un canvi de model educatiu perquè el que estem tenint no funciona. És a dir, no funciona el model competencial a un facilisme que, en definitiva, no va sinó orientat a la propaganda. És a dir, hem reduït el fracàs escolar. No hem reduït el fracàs escolar. El que passa que hem imposat i hem universalitzat la promoció automàtica de curs, que és molt diferent. Per entendre'ns, això és com si, per acabar amb l'atur juvenil, posem l'edat laboral als 35 anys.
La comparació és bona, la de Xavier Massó. Sí que es redueixen les ràtios del fracàs escolar, però a canvi de què? I després hi ha les especificacions, com l'escola rural, importantíssima per la Catalunya despoblada, que per cert és molta, i que pateix i molt aquesta Catalunya. Segons un informe de la CGT, una de cada dues escoles rurals, és a dir, el 50%, no té personal administratiu. Una realitat que obliga el professorat a haver d'assumir tot tipus de tasques que van més enllà de la seva funció docent, i que posa en perill, a més, el seu funcionament lògic i el seu futur. És el cas de l'escola de Borredà, al Berguedà. En 20 alumnes, la directora del centre, Elisabet Picas, no únicament és tutora de l'aula, sinó que també exerceix de cap d'estudis de CERT Berguedà Centre i fa funcions administratives de l'escola.
Tot recau sobre la mateixa persona i és una mica una sobrecàrrega de càrrecs quan el que més t'interessa és atendre i atendre bé l'alumnat, que és el que passa per davant de tot.
Fi de curs, per cert també amb unes temperatures angoixants. Bon estiu a tothom. Arriba el període de colònies, campaments o sortir o no, segons puguis, de la teva localitat habitual, i al cap i a la fi de compartir més temps amb la família i amistats. Fins al setembre, on torne la rutina escolar. Anem ja tot seguit a serveis. En quant al temps, aquest migdia de divendres, quina calor! Des de les dues del migdia està activat l'avís de calor a Lleida, zones com Segrià, Pla d'Urgell, Les Garrigues o a Tarragona, la Terra Alta. A la tarda hi haurà pluja a zones de muntanya, com el Pallars Jussà, el Turgell, Segarra, Berguedà, Solsonès o Anoia. Per cert, ahir una pedregada a la zona de Ponent, amb danys als arbres fruiters d'Almenar, Guaire, Torrefarrera i al nord de l'Horta de Lleida, amb una afectació a 1.000 hectàrees i un 60% de superfície. Anem ja tot seguit al trànsit. Informació des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ja augmenta de forma important el trànsit en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, sobretot a les rondes, que s'estan carregant molt ràpidament i sobretot en sentit Besòs, tant la ronda de dalt com la ronda litoral. La veritat és que ja van molt carregades amb retencions destacades. Pel que fa a l'autopista AP7, hi ha complicacions al tram de Gelida, un vehicle avariat que talla carril en sentit sud, aturades de 7 quilòmetres entre Martorell i Gelida. Això passa a l'AP7, com us dèiem, en sentit sud, a causa d'un vehicle avariat. Ja per volum de trànsit, passem la mateixa autopista AP7. Un primer tram d'aturades intermitents entre Cardedeu, la Roca del Vallès, en direcció sud i més endavant entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. Això, aquest tram nord de l'AP7, en direcció sud, diguem-ne, en sentit Tarragona. Ara la repassem en sentit nord, sentit Girona, la mateixa autopista AP7 amb retencions entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I afegim amb les incidències per mobilitat que hi ha mitja hora de retard a la R4 entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sant Vicenç de Castellet. A les platges catalanes, nova tragèdia aquest matí, grotament a Malgrat de Mar, un home de 72 anys ha mort ofegat a aquesta platja de Malgrat de Mar. Són tres ja les víctimes mortals a les platges catalanes des de l'inici de la temporada el passat 15 de juny, amb 9 dies. Per tant, evidentment, és hores d'ara una progressió molt perillosa i s'ha d'extremar la prevenció. Perquè demà dissabte comença oficialment l'estiu i ho fa amb temperatures que cada cop són més extremes, com estem notant aquests dies. Una de les derivades que això pot tenir per a les persones és l'augment del risc de patir un cop de calor. Es tracta d'un trastorn que pot arribar a tenir conseqüències molt greus i fins i tot ens pot posar en perill la pròpia vida. Per això cal estar molt atents i cal saber identificar-los i com actuar. D'entrada, cal saber que un cop de calor és una situació en la que el cos ja no sap com regular la temperatura. És així, Clàudia Moreno?
Doncs sí, Carlos, el que li passa al nostre cos és que supera la temperatura mitjana i l'escalfor s'acumula a l'organisme. Per fer-nos una idea, la temperatura normal està entre els 36 i 37 graus, però quan patim un cop de calor pot arribar a pujar per sobre dels 39. El doctor Sebastián González, de l'Hospital Vall d'Hebron, ens explica quins són els símptomes principals.
Comença amb marejos, malestar general, li pot aparèixer febre de cop, mal de cap... Símptomes d'aquest tipus, no? De trobar-se molt malament, febre, vòmit... El problema és que si la cosa va a més, doncs la persona pot tenir més conseqüències. La pell està calenta, però paradoxalment la pell està seca.
I com actuem davant un cop de calor? El més important és allunyar la persona del focus de la calor, buscar una ombra, una corrent d'aire, hidratar-la i mullar-li la pell. Si amb això no millora, cal trucar al 112. Si estem sols i si ningú no ens pot atendre, procedirem de la següent manera.
Avisar, no? Per exemple, se pot trucar al teu contacte més d'això o trucar al 100 i sobretot buscar, si m'estic trobant, o sigui, anar a buscar ombra, fred, aigua, bàsicament és el que necessites, o sigui, sortir d'aquella situació.
La clau està a la prevenció. Hidratar-se freqüentment, buscar llocs a l'ombra i espais amb bona ventilació són algunes de les mesures que evitaran que ens portem un ensurt.
I gràcies a Clàudia, i tot va doncs amb una línia de punts, no? És a dir, demà comença l'estiu, temperatures elevades, la preocupació del cop de calor, perquè som ja a portes d'un Sant Joan d'increment també de la venda de petards. El sector confia en un augment de les vendes en un 6% i la facturació al voltant de 23 milions d'euros. A Catalunya hi ha 5 magatzems de pirotècnica i aquests dies s'hi juguen tot. És a dir, una facturació entre el 90 i el 100% de la seva facturació anual. Després únicament queda per Cap d'Any, on hi ha també un repunt de la venda de material pirotècnic. La despesa mitjana per aquest Sant Joan entre els compradors de petards seria entre els 35 i els 40 euros. És evident que n'hi ha molts que en compren 10-20, però també n'hi ha d'altres que arriben fins a comprar 600 o 700 euros en petards. Per aquest Sant Joan hi ha gairebé 1.900 punts de venda, siguin casetes o locals de pirotècnica per la campanya de les Revelles. A la programació d'avui de COPE Catalunya i Andorra ens avancem amb aquesta festa de Sant Joan, aquest dilluns a la nit, i el primer pas doncs és parlar de la prevenció a l'hora de tirar els petards. Arrere en COPE Catalunya, Xesca Baró, responsable de sensibilització de protecció civil, ha recordat les xifres d'incidència de l'any passat que demostren en Ricard Álvarez que encara falta molta prevenció.
Sí, és una nit amb tensió pels telèfons d'emergència i pels bombers que han de reforçar els seus serveis. Totes les campanyes de prevenció, les dades de trucades i intervencions demostren que sempre la seguretat ha de prevaldre quan llancem un petard o encenem una foguera per evitar qualsevol incidència que pot arribar a ser perillosa. Des de Protecció Civil, Xesca Baró confirma que encara hi ha feina per fer en matèria de prevenció.
Jo crec que queda molta feina per fer i les xifres ens ho diuen. Cada any, en els últims anys, les trucades al 112 d'aquestes nits se'n van cap a més de 100.000 trucades i d'assistències sanitàries, per exemple, l'any passat vam tindre més de 400, quasi bé 500 persones que han rebut alguna assistència als hospitals o en un centre d'atenció primària. I també els bombers tenen moltes sortides pels petits incendis que hem d'evitar-los perquè aquests petits incendis poden generar un gran incendi, no?
Comprar els petards en locals autoritzats, mirar l'edat permesa, una distància d'un metre, avisar al voltant del llançament i evitar-los en zones boscoses són les recomanacions habituals. I després hi ha la població hipersensible al soroll, que ho passen malament. Xesca Baró recomana auriculars de cancel·lació de soroll.
I una de les recomanacions que donem per a aquestes persones que tenen aquesta hipersensibilitat al soroll és que durant aquesta nit doncs, poden utilitzar auriculars de cancel·lació del soroll. No? És una de les recomanacions que tenim, que hem coincidit amb altres associacions i entitats de persones que tenen aquest tipus d'hipersensibilitat.
Recomanacions senzilles que ens permetran gaudir de la revetlla amb seguretat. Una revetlla que, passat la sequera, no té restriccions i amb una venda de petards a l'alça, Sergi.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem a Josep Maria Vilardell, que és propietari i director general de Petardos ACM aquí a Catalunya i, a més, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnica de Catalunya. Josep Maria, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Bé, suposo que som davant d'un divendres i d'un cap de setmana que pel sector és Sant Joan, no? Que és vital a l'hora de la seva facturació anual.
No, el sector aquí a Catalunya és vital, és Sant Joan i depenem absolutament d'aquesta festa. És una festa, evidentment, que hi ha sector pirotècnic de professional, que són els que disparen castells de focs, que això ja no té accés al públic en general, però els que venem pirotècnia, la pirotècnia infantil, que es diu, hem de vendre aquests dies. Tot el que no hagin vengut el dia 23 ja hem d'esperar un any.
I amb aquest risc, suposo que quadrar els números a nivell anual ha de ser hores d'ara de molta tensió aquest cap de setmana se veu per les vendes.
Bueno, mira, nosaltres des de fet al CM durant 42 anys amb aquesta tensió quadrant aquests números i gràcies a Déu pues, totes les revelles inclús hem passat el Covid, que vam tenir la sort que el dia 18 es va obrir el confinament, dia 18 de juny, va ser la primera festa. I et diria que l'any del Covid va ser un dels millors anys, perquè tothom tenia ganes de sortir. O sigui que, no, que durant 42 anys que no hem perdut una revella, ens pot afectar la sequera, ens afecta la pluja, ens afecta moltes coses, com a tota festa que s'ha d'haver-hi a fora. Però de moment anem amb creixement, encara que hàgim tingut algun sotrac amb alguna crisi, 2008-2009, anem en creixement i anem cap al futur. Vull dir que estem amb la línia de les directives europees, de que els petards ara tenen menys grams de pólvora. Tot està molt més ben preparat perquè això sigui una festa i no relacioni la pirotècnia amb que hi hagi incidents. Però cuidado.
No, les previsions sempre s'han de fer perquè és tan fàcil. És tan fàcil. Qualsevol petard, doncs, en aquest cas una guspira, és que s'encén ja un incendi a vegades descomunal. Però està canviant aquest model de petard? És a dir, respecte a aquests 40 anys d'experiència, suposo que el model haurà canviat moltíssim, no? Cap a quin petard anem de cara al futur?
Aviam, fa 42 anys, quan vam començar, el tema és quin tipus de petards existia. Aquí hi havia... estem parlant de fa molts anys, hi havia trons, hi havia coets, hi havia traques, hi havia la bombeta, la bengaleta, no hi havia molta varietat, i la gent no coneixia una altra cosa, la revetlla l'associaven a soroll. Doncs en tots aquests anys hi ha hagut una tendència, han aparegut moltes coses de color, ara està de moda dir baixa sonoritat, no? això és baixa sonoritat, relacionaries el petard en que no soni, i això no és, el que li era un petard té que sonar. I l'únic que ha de fer és tirar-lo amb cura i no perjudicar els altres i tirar-lo a la distància. Però la tendència que hi ha des de fa ja molts anys en aquest sector, és cap al color. Més que poc soroll, és color, efectes especials. Van sortir aquestes caixes, que encara n'hi ha, nosaltres potser en tenim 80 de varietat, que pots gastar-te des de 10 euros a 1.000 euros, que tu encens la caixa, queda plana a terra i és un espectacle. Tu ets el pirotècnic, fas un espectacle en el cel. Doncs això, evidentment que tot fa soroll, no fa soroll com un tro d'aquells que pot molestar si te'l tenen al costat. Però bueno, tu ja estàs preparat, vas a veure un espectacle i si no tires pirotècnia i veus un dron, doncs bueno, serà llum, que això ho pots veure per la tele, però la pirotècnia té que estar relacionada també amb aquesta adrenalina, no?, que ho veus i, ostres. Però bueno, el tema és fonts de color, coses de color, molta varietat, coses per nens, cotxets que fan llum, que corren. Tot això, aquesta tendència, ha fet que, diguem, o sigui, es venen cada vegada més, els petards de baixa sonoritat. No, és que no és baixa sonoritat, evidentment, no fan tant soroll, perquè són de color, són de cracker, el cracker és aquell que, allò que fa com crac, 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 que no és un boom. Doncs tot això, nosaltres en el català tenim el 80% dels productes que són d'aquest tipus, perquè no es pot dir petard, no pot estar relacionat amb baixa sonoritat. Baixa sonoritat és una sèrie d'articles pirotècnics que no fan tant soroll i que els pots disfrutar. El tro sempre serà el tro. Jo que li agrada el tro, li agradarà que faci soroll, perquè no li pots dir a un que li agrada el tro que compri un tro que no fa soroll o que sigui silenciós. Això no quadra.
Home, és una contradicció, un oxímoron, no? Petard i baixa sonoritat, clar, són dos paraules absolutament diferents. Doncs Josep Maria Vilardell, ens alegrem d'aquestes molt bones expectatives de cara a la Revetlla de Sant Joan d'aquest dilluns, el propietari i director general de Petardos CM i Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnica de Catalunya. Per cert, ja breument, a l'Eixample també hi haurà contenidors, no? L'Eixample de Barcelona, contenidors de petards, per llançar el que seria, sí, en aquest cas, les restes.
Estem en una prova pilot que nosaltres, bueno, som del sector, ja et dic, mira, estem en una campanya que és d'actitud, que estem parlant de respecte a persones, animals, les coses, el reciclatge, o sigui, el bosc, que és un tot. I el tema del reciclatge ens fa molta pena que el dia després de Sant Joan estiguin tots els carrers plens de petards, perquè la gent no sap on tirar-ho moltes vegades. On t'ho tiro, no? El cartró, el plàstic... Doncs hem fet una prova pilot amb dos contenidors bastant grans, per veure com funciona, perquè el que voldríem és a tots els municipis de Catalunya poder posar uns contenidors no tan grans, fer una campanya de que, encara que només siguin pels dos dies després de Sant Joan, el sector no dengui la imatge de dir, hòstia, tots els petards pel carrer. Doncs voldríem ja sé que costarà, perquè clar, posar contenidors a tot Catalunya, però ho hem començat i és un projecte que crec que funcionarà i que n'estem molt, molt orgullosos.
Primer s'ha de començar, s'ha de ser pioner, per després anar a estendre aquesta molt bona iniciativa. Josep Maria, gràcies per estar aquí a migdia de Cope Catalunya. Bona Revetlla de Sant Joan, bons dies.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
La Revetlla de Sant Joan 2025 arriba sense cap mena de restriccions, punt i final amb una sequera i embassaments al 100% de la seva capacitat, però aquí arriba aquesta Revetlla amb una crisi política a Espanya de primer ordre. A la mateixa hora, doncs, que la UCO està a la seu del PSOE, a Transports, a DIF i Carreteres per clonar el correu de Santos, Cerdán i Ábalos, espanta ja el que pot sortir, amb aquest correu. A vegades un pensa que també hi ha un altre vessant quan parlem de la corrupció política. Aquesta corrupció, a banda de l'enriquiment personal, també garanteix la famosa lleialtat. Clar, quan tothom cobre, quan tothom pille, ningú piule. Però aquesta lleialtat també acaba quan arriben les acusacions judicials. A partir d'aquí és un salvi qui pugui. Veurem què és el que passa de cara al futur, perquè això tindrà molts més capítols. I quan anem amb aquest clima enrarit, aquesta visita de la UCO a la seu del PSOE, avui el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha viatjat a Madrid, fins a la Moncloa, per reunir-se amb Pedro Sánchez, els dos líders socialistes. No estava a cap mena d'agenda, ni a la de Pedro Sánchez, ni tampoc a la de Salvador Illa, que ahí sí que a última hora donava una pista, un indici, perquè tenia una trobada d'urgència d'urgència, programada avui a la una del migdia, una clausura d'unes jornades del Col·legi d'Economia que ja va a l'última hora de la nit a cancel·lar la seva presència. Té també aquesta tarda un acte aquí a Barcelona, Salvador Illa. El contingut de la conversa dels dos líders socialistes, doncs poca cosa se sap, perquè és una agenda privada. Però sens dubte que ningú se li escape que l'actual situació política de Catalunya, on Pedro Sánchez necessita sí o sí el suport parlamentari de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana per continuar com a president del govern central davant d'aquesta tempesta, haurà estat doncs amb el diàleg de Salvador Illa i Pedro Sánchez. Anem ja tot seguit a publicitat i després la Mar Puerto ens explica també un cas dur. El Xavier és un noi amb mobilitat reduïda. Ja és difícil per a qualsevol persona trobar un pis a Barcelona, però si en canvi tens mobilitat reduïda, la dificultat augmenta. En parlem després de la publicitat d'aquest cas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este fin de semana no hay descanso para el fútbol.
¡Que no se frene!
Este sábado, los cuartos de la Eurocopa Sub-21. España se juega el pase ante Inglaterra.
¡Ataca! ¡España, Manolo!
Final por el ascenso a primera. Oviedo, Mirandés.
¡Viva el fútbol!
Y con todo el Mundial de Clubes. El domingo, Real Madrid, Pachuca.
¡Cada un balón peligrosísimo!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
De 9 a 6 reuniones. De 9 a 6 reuniones. Reuniones, reuniones. De 9 a 6 reuniones. De 9 a 6 reuniones.
La música hace que cualquier día sea mejor. 20% de descuento en música comprando dos o más discos del 19 al 22 de junio. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Oh yeah.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
Pillan. Chicos, en verano, mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Buscar un pis a Barcelona sempre és un fet complicat, a banda del preu. Hores d'ara, doncs, a 1.066 euros de mitjana, tot i que ha baixat, segons el govern de la Generalitat. Segons la Cambra de Propietat Urbana, el que ha passat és que hores d'ara aquest lloguer ha baixat el preu perquè se lloguen pisos més petits i el que mana amb el preu és la superfície. Bé, però a banda del preu, llogar és complicat, trobar un pis és complicat, però encara es potencia més aquesta complicació per a persones amb mobilitat reduïda. Manca d'informació, barreres arquitectòniques i una oferta pràcticament inexistent d'habitatges accessibles fan que aconseguir una llar digna sigui hores d'ara pels afectats i afectades una carrera d'obstacles. Aquesta és la història del Xavier amb la búsqueda d'un pis a Barcelona que ens l'explica Mar Puerto.
Sí, en Xavier té fins aquest agost per trobar un pis adaptat a Barcelona, ja que se li acaba el contracte del pis on està. Explica que no pot quedar-se al carrer i als portals immobiliaris no troba absolutament res.
L'últim lloguer que vaig aconseguir va ser el 2020, però ara a l'agost se m'acaba el contracte. I clar, la propietària no és una gran tenidora, jo tampoc la vull perjudicar, però ja li dic, vale, jo m'aniré, però tinc d'anar a algun lloc. No m'ha de dir al carrer, perquè jo porto... Jo, o sigui, cada dia he estat buscant...
I és que en alguns portals sí que hi ha l'opció de marcar ascensor o planta baixa, però no hi ha manera de saber si hi ha esglaons a l'entrada, si les portes són prou amples o si el bany està adaptat. Això obliga a visitar personalment cada pis, cosa especialment esgotadora pels que ja s'enfronten a limitacions físiques cada dia.
A les plataformes de busqueta de lloguer tampoc veiem com són les voreres, com són les entrades, com és la porta, si pesa massa, com és l'entrada, com és l'ascensor, si té graons abans d'arribar a l'ascensor. Solament veiem fotos de l'interior. Quan tu truques a l'immobiliària perquè vols optar per aquell pis, te trobes que igual et diuen, ui, no, la porta pesa molt. O diuen, no, aquest pis el propietari no vol inquilins en cadira rodes. I això m'ho han dit. Jo he denunciat a dos immobiliàries i a dos propietaris per discriminació directa.
I solucions, de moment, poques. I mentrestant, persones com el Xavier continuen esperant. Diu que no demanen luxe, només poder entrar per la porta i viure amb dignitat.
Doncs tant de bo que el Xavier trobi el seu pis. La notícia és certa, eh? Som a dia 20 de juny. Sí, a 3 dies de la Revetlla. Però avui l'Ajuntament de Barcelona ha perfilat com serà la il·luminació de Nadal. Hi haurà 16 quilòmetres més de carrers amb llums, s'allargarà l'horari d'encesa i s'està treballant en un disseny innovador per les grans artèries de la ciutat. El lema ja està establert. Ara torrons, demà canalons. Sara Sánchez, quan estem parlant doncs, d'aquest increment d'artèries, on seran?
Sí, aquestes artèries són Plaça Catalunya, la Gran Via, el carrer Aragó i la nova Via Laietana. I arriben amb propostes d'autor molt interessants en el disseny de les llums nadalenques. Aquestes són iniciatives que pretenen impulsar la identitat visual de la ciutat i connectar els llocs més emblemàtics de Barcelona amb els seus barris. Una diversificació que, segons la tinenta alcalde, Raquel Gil, no es centra només en la quantitat de llums, sinó en la seva qualitat.
Tindrem aquesta aposta per la llum d'autor, que després, a més, volem que quan passin aquests anys siguin unes llums que passin a ser també patrimoni de la ciutat i que, per tant, comencin al centre però acabin arribant també al màxim de lloc de la ciutat en els pròxims anys, amb aquesta aposta també de diversificar no només amb número de quilòmetres i també amb la qualitat de les llums que tenim.
Aquesta nova il·luminació sumarà 16 quilòmetres més als 126 quilòmetres de carrers il·luminats que ja tenia la ciutat. Incrementaran el pressupost municipal en un 15%. Segons ja ha adelantat l'Ajuntament, l'horari de llums continuarà sent el mateix que l'any passat i s'espera que per aquest Nadal les fonts ornamentals juguin un paper clau perquè també s'il·luminaran.
Això es treballa, sens dubte, amb anticipació. Demà s'inicia l'estiu, però l'Ajuntament de Barcelona ja té preparada les llums del Nadal. Canviant de tema, atenció amb aquesta dada, un estudi elaborat per Soledat.es en col·laboració amb Ajuda en Acció apunta que un de 4 joves de 16 a 29 anys es veu afectat per la soledat no desitjada, és a dir, un 25% d'aquesta franja d'edat. L'Hospital Sant Joan de Déu ha llançat una campanya amb un personatge en Instagram anomenada La Sole per tal de conscienciar-nos de què és la soledat dels joves no desitjada. Amb quin objectiu? Doncs sensibilitzar aquest problema. Això ho ha explicat darrere en COPE Catalunya i Andorra Diana Casella, responsable de l'àrea de sensibilització de l'Hospital Sant Joan de Déu i que ho ha escoltat la Yolanda Canales.
De fet, la Sole és una nova influencer que busca el seu lloc a les xarxes socials. En definitiva, no deixa de ser res més que una forma de personificar aquest fenomen que no afecta només a la gent gran, al contrari del que es pot pensar. Un de cada 4 joves pateix aquesta sensació de soledat, el que es diu la soledat no desitjada. I això pot resultar un contrasentit en una societat tan hiperconnectada, almenys a través de les xarxes socials. Ho explica la Diana Casellas.
És molt paradoxal, perquè, i més la joventut, que aquí també hi ha una mica part del problema, que se suposa que és el moment, no?, de màxim esplendor, de vincles socials, de ser una persona. Llavors, quan això no es dona, o quan tu no tens aquest sentiment, encara és més xocant, no? És veritat que estem, jo crec, en una societat molt hiperconnectada, i com dius, el tema xarxes socials ens ho magnifica per mil, però potser ens hauríem de preguntar si estem realment connectats amb vincles reals, no?, amb allò que ens sosté realment quan les coses fallen, o quan, bueno, en la vida en general.
La Soler, en tot cas, neix amb 3 objectius. objectius: sensibilitzar, donar eines i recursos per sortir d'aquesta situació i prevenir. La Diana diu que es tracta de fer fora les culpes o la vergonya perquè el sentiment de soledat el pot tenir tothom.
Hi ha un factor també de prevenció social, de trencar l'estigma, perquè en realitat ningú vol sentir soledat no desitjada. No és un sentiment agradable, no és una cosa que ens agradi dir i manifestar, no?, que estem en aquesta situació. Llavors estem una mica donant aquesta idea de que això és una cosa que ens està passant a tots. De fet, parlem de que un de cada quatre joves d'Espanya manifesta sentir soledat no desitjada. Per tant, fora vergonyes, fora culpes, i anem a posar-hi un remei des de l'àmbit social, perquè és aquí on toca abordar-ho.
I què pot ajudar a frenar aquesta sensació de soledat? Doncs, per exemple, participar en activitats de voluntariat, de lleures, esportives, perquè la soledat no és una malaltia, sinó més aviat un factor social. I és en aquest àmbit on es pot incidir. I donar aquest pas, diu la responsable de l'àrea de sensibilització de l'Hospital Sant Joan de Déu, és molt important.
El voluntariat pot ser una molt bona sortida també per vincular-nos realment i connectar amb altres persones, no?, amb entitats socials, o fer activitats d'oci, activitats al món del lleure. El món del lleure, quina gran feina fa, no?, amb trencar soledats, o tot el que és el món de l'esport. És a dir, hi ha molts espais, refugis, trencadors de soledat, que estan en l'àmbit social, que estan al nostre barri, que estan al nostre entorn, i aquí és on hem d'anar. I potser quan algú està en una situació de soledat molt desbordant, el que costa més és aquest primer pas, no?, d'ostres, baixar al centre cívic, a veure què fan. Però aquí és on hi ha la solució per trencar-ho.
I com que els joves es mouen molt per les xarxes socials, per això Sant Joan de Déu ha decidit llançar la campanya per aquí, com una forma d'arribar i transmetre aquest missatge perquè els joves facin front a la soledat. Per això també es comptarà amb el suport d'altres influencers i també experts en la matèria.
I saludem aquí a la migdia de COPE Catalunya i Andorra el coordinador de continguts d'Observatori Estatal de la Soledat No Desitjada de la Fundació 11, a Juan Vela. Juan, benvingut i bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, a mí lo que me ha extrañado preparando el tema es que uno de cada cuatro jóvenes, estaríamos hablando del 25%, sufren esta soledad no deseada. Una cifra que es superior a otros tramos de edad. ¿Por qué se produce este hecho en los jóvenes, Juan? ¿Por qué lo habéis detectado?
Pues mira, bueno, en el observatorio, cuando hicimos el barómetro 2024, nos dimos cuenta de que la soledad tiene forma como de U. O sea, hay más incidencia en la soledad en jóvenes y en mayores de 75. ¿Vale? Yo, sobre todo en jóvenes, nos llamó muchísimo la atención. Era un tema que nos da pie a seguir trabajando exclusivamente en una investigación entre jóvenes y soledad. Los jóvenes, por lo tanto, son uno de los grupos más afectados de la soledad. Y es que viven bajo una presión importante hoy día nuestros jóvenes, ¿no? Pues la exigencia que tienen por el éxito, la incertidumbre laboral, las dificultades para emanciparse o incluso el modelo, ¿no?, de relaciones que cada día es más virtual. Esto hace un cóctel que es verdaderamente complicado de asumir para nuestros jóvenes, por lo menos lo que es evidente, ¿no?, que así es, y sería una de las características.
Sí, Juan, tú me has hablado de la presión, de esta maldita presión, quizá potenciada ahora por las redes sociales. Es decir, ha cambiado los hábitos, evidentemente, de las últimas generaciones, y no sé si creéis, como expertos, que en este momento los jóvenes sufren una mayor presión que no generaciones anteriores.
Bueno, la forma de relacionarse es distinta. Uno de los factores es que se mantienen más relaciones virtuales y menos presenciales. Y lo que es un hecho contrastado es que las relaciones que son virtuales, lejos de intentar decir que son malas, sí que es verdad que no tienen la misma relación que el contacto físico. Por lo tanto, y además esto es un estudio, además, por nosotros y por otros observatorios, como el Observatorio de la Soledad de Barcelona, ¿no?, que dice que el uso intensivo de las redes sociales, sin interacciones presenciales de calidad, ¿no?, que sería la palabra a lo mejor más importante, pues verdaderamente no llevan a ayudar. Es más, la gente que a partir de 4 horas diarias en las redes sociales se duplica la probabilidad de sentirse uno solo, según dice el informe de la FAD. O sea, que sí que hay datos que son concretos. También hay otros elementos, como son los datos de discriminación. O sea, jóvenes con LGTBI, jóvenes con discapacidad, jóvenes que sean migrantes o de o que sean de minorías de cualquier tipo, la discriminación se incrementa mucho mayor en los jóvenes.
Es una franja de edad donde también los estudios apuntan a hechos muy graves, evidentemente a cuando estamos hablando del gran problema del suicidio, que es la primera causa de mortalidad en esta franja. ¿Hay un nexo de unión entre la soledad no deseada y estos hechos tan graves?
Pues es que hay una... Bueno, la soledad se traduce, ¿no?, como una sensación de desconexión, de apartarnos del grupo, de aislarnos. También de personas que no cumplen sus expectativas vitales, ¿no? Es muy importante hoy día todo el fenómeno de las expectativas que tenemos de nuestras vidas, el proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida parece que no le estamos dando mucha importancia en los procesos de desarrollo y en nuestra formación, en las partes más de educativas. Y todo ello, pues, hay una relación, yo creo que, como dices, que se ve clarísima, que es bidireccional, ¿no?, entre soledad y salud mental. Y así en nuestro estudio de juventud nos mostró que la mitad de los jóvenes que decían sentirse solos pues tenían pensamientos de depresión o ansiedad. Pero es que el 25% reportaban haber tenido pensamientos de autolesionarse, ¿no? Y claro, son temas muy, muy importantes, ¿no? Hay otros estudios como el INE, ¿no?, que habla que la causa de muerte externa entre los menores de 30 años del suicidio es la primera causa. O sea, es un tema muy, muy importante, el suicidio entre los jóvenes.
Pues un problema que hi és, doncs, amb un 25% d'aquesta franja d'edat de 16 a 29 anys. Amb la societat tan connectada que tenim, on és d'ara un 25% d'aquesta franja pateix soledat no desitjada, que després va a les edats més superiors. És una radiografia a hores d'ara dels comportaments de la nostra societat. Juan Vela, gràcies per participar aquí en migdia de COPE Catalunya i Andorra i alertar-nos, pues, d'esta situació evidentemente peligrosa en una franja de edad muy, muy delicada como son los jóvenes. Gracias, Juan, un abrazo y buenas tardes.
Un abrazo, muchas gracias.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
I res, en 8 minuts arriba a Esports Cope en Joan Batllori. Joan Batllori, bona tarda.
Hola, Sergi.
Joan García, última hora.
Doncs sí, ha signat ja aquest matí el contracte que el vincula amb el Barça fins al 2031. Per allà ha estat el Víctor Navarro, que ens explicarà com ha anat. L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge de Quique García. Estarem amb l'actualitat del Mundial de Clubs. També parlarem del Nàstic, que juga diumenge al camp de la Reial Societat B, l'ascens a segona. Ho té difícil, ha de remuntar un 1-3 en contra del partit d'anada. El Barça de bàsquet fitxa Miles Cale. I en hoquei patins, el Barça pot ser avui campió de Lliga si guanya a la pista del Liceu en el tercer partit de la final.
Doncs molta sort i molt bon menú, com sempre, 3-5, Esports Cope, Joan Batllori. No marxes gaire lluny, com sempre et dic.
Per aquí em quedo, Sergi, gràcies.
Perquè arriba Línia Cope a les 3 de la tarda amb Pilar García Muñiz, 3-5, Esports Cope, amb Batllori.